Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencem les Converses Gironines, cada setmana amb una personalitat de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Us parla Lluís Arter. Aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. I la proximitat la tenim setmanal amb en Josep Víctor Gai, qui saludo. Víctor, com estàs?
Molt bé, molt, molt ben trobats. I avui sí que podem avançar als nostres oïdors i oïdores que parlem d'un llibre, possiblement un dels llibres més dolços que s'han editat últimament a les nostres comarques.
Si els hi agrada la xocolata, si... Sí, bé, els més veterans dels nostres oients segur que... Bé, els més veterans i no tan veterans segur que recorden doncs aquelles magnífiques col·leccions i aquelles històries que hi havia darrere dels xocolates. Però bé, anem a presentar els nostres convidats abans d'entrar en matèria. Anem a saludar els senyors Anton Rigau Oliver i també el senyor Josep Graboleda. Doncs anem a saludar editor i autor de la publicació de 100 anys de cromos de la xocolata 1888-1985, història de les fàbriques de xocolata de Banyoles. Benvinguts siguin.
Gràcies. Gràcies.
Molt bé, anem a començar i començarem per la pregunta més... que vostès mateixos en diran qui l'ha de respondre, perquè vull preguntar per la primera idea. D'on va sortir la primera bategada d'aquest cor, d'aquesta realitat que és ja el llibre? D'on va sortir això?
La idea, en principi, va sortir d'Anton Maria, que tenia una col·lecció de cromos, i ell va tenir la idea, si en cas ho expliqui, com se li va acudir.
Senyor Anton Maria Rigau, com...
Sí, jo, de fet...
Com es guarden uns cromos, tants anys?
No, jo tinc una petita col·lecció de cromos. Crec que només tinc acabada una de l'any 50 de... El Quixot de xocolates amb ametller, il·lustrada per en Sagrelles. A veure, no, jo el que sí soc col·leccionista, o petit col·leccionista, és de material gràfic imprès, sobretot de litografies. Vaig viure una temporada davant del mercat de Sant Antoni i això feia que els caps de setmana que ens quedàvem a Barcelona, doncs, anessin allà a buidar... En aquella època es podia comprar molt de material gràfic i molt, molt bé de preu, no? De fet, érem estudiants. I podíem adquirir el que podíem adquirir, no? Però vaig agafar bastants de cromos i bastant de material litogràfic, cartells, etc. No? I d'aquí va venir. Però cromos, els hem trobat després amb col·leccionistes de Banyoles i l'arxiu també en tenia alguns.
Sí, sí, sí. Bé, jo, aquest és un... De fet... Ara que ho comenta l'Anton Maria, aquest és un dels problemes que hem trobat, que no hi ha ningú que tingui les col·leccions completes.
No? No es menjava prou xocolata.
No ho sé, però no hem trobat col·leccions completes. A vegades hem trobat cromos sueltos, no? Xols. I a partir d'aquí hem fet la llista de cromos que editaven les diferents empreses de xocolata de Banyoles. Ens en podem haver descuidat d'alguna, perquè és clar. Hem trobat que, a més, és un estudi àrid, que no hi ha gaires precedents, i, per altra part, hem hagut d'anar espigolant a veure cromo a cromo i intentar fer les col·leccions, però tampoc ho hem aconseguit amb totes, i segur que algú, quan el llegeixi, dirà, oh, jo tinc algun cromo de... Però fins aquí hem arribat nosaltres.
Bé, un dels fenòmens que ens... aporta aquest llibre més enllà doncs, de la magnífica realització del llibre, el llibre és bonic, doncs és el fenomen, insisteixo en el terme, de la quantitat de fàbriques de xocolata que s'havien concentrat a Banyoles en un cert moment, i en un cert moment va ja des de les acaballes del segle XIX, actualment, doncs, a minvat, notablement, però que hi hagués més de mitja dotzena de fàbriques de xocolata, aquests 10. No sé qui dels dos...
Va, ja ho explicaré una mica jo. Sí. De fet, amb el llibre comencem explicant que la xocolata és al segle XVIII, quan a Banyoles i en altres llocs d'aquí a les comarques gironines comença a tenir una certa recepció social, I a partir de... Primer són els adroguers, els que en confeccionen, i després ja són els confiters, o sigui que primer es deien adroguers, però són les mateixes famílies que són confiters. O sigui que ja hi havia gent que a mercat local doncs ja confeccionava xocolata només per vendre, diguem-ne, Banyoles i potser els pobles de la comarca. Després arriba un moment que comencen a sortir unes fàbriques que ja intenten vendre una mica fora. Clar, hem d'avançar que abans no hi havia aquestes grans indústries, que tots han anat concentrant en grans indústries, hi havia un mercat local i en principi hi havia un mercat potencial provincial. I com que ja hi havia una tradició que ja venia del segle XVIII, doncs es va anar continuant i va arrelar, no? I així van sortir unes quantes fàbriques de xocolata, que no només era Banyoles, hi ha altres pobles de les comarques gironines que també tenien fàbriques de xocolata, perquè ve un moment que la xocolata a nivell social doncs té un consum, assegurat, ara també, no? Tenim un gran consum.
Que no ens falti la xocolata.
O sigui, hi ha molts de productes que no ens hi fixem, però porten xocolata, el que consumim ara.
Correcte. Quantes fàbriques han sobreviscut a l'actualitat?
A Banyoles només n'hi ha una que hagi sobreviscut, que és la Torres.
Els ha ajudat a la Torres per fer el llibre? Com
això
ha estat?
En Rigau...
Sí, molt bé. Van col·laborar molt, ens van deixar el seu fons històric que tenen, perquè a la vegada pel llibre també hem aprofitat d'exposar el material gràfic d'ells, o sigui, envoltoris de la xocolata, cartells, publicitats, antigues, molta cosa ja d'abans de la guerra. Concretament, en Xocolata Torres ens ha ajudat també a la família Tremoleda, d'altres famílies que encara... Però ja parlo de famílies que se'n recordaven que l'avi feia xocolata, però que no en tenien documentació, no? També els Torrent,
Sí. El problema de la Xocolata Torres, que és l'empresa que ha durat més i que realment va posar més cromos, doncs no tampoc tenen col·leccions completes. Clar, si la Torres, que és el que té més col·leccions, hagués tingut aquestes col·leccions completes, ens hagués salvat una mica la qüestió, però l'altre ens ha complicat una mica la investigació, però penso que ens n'hem sortit.
Sí, a veure, hi ha hagut uns col·leccionistes, aquí a Girona, Miquel Casals, a Banyoles, els germans Torrent, que ens han deixat col·leccions senceres. També hem de pensar que aquestes col·leccions les feien les empreses de Barcelona, principalment, tipus Sergi Barral, d'altres grans editorials, o Bergunyó, tots aquests, i que, encara que nosaltres, si interessés, no trobéssim el cromo 14 i el 16 de, jo què sé, de Simbate el Marino, el trobaríem Xocolata Solsona, per exemple, no? Altres cobertures, els cromos es feien i es reimprimien les marques a darrere. Hem de dir que al final de la Xocolata Torres, per allà el 80 i tants, no?
El 84, 85.
85, quan es van acabar els cromos, en Celso Costa, que era el propietari, ell es va fer les fotos i ell es va fer unes col·leccions privades. No vam tenir massa èxit, des d'aquestes grans fotografies, no? Sí. Però, si no, eren compartides, les col·leccions.
De fet, eren les acaballes del cromo que es posava la xocolata. Esclar, a partir dels anys 90 ja és una altra història. Tot ho denuncis, la xocolata ja va per un altre camí, no? O la publicitat.
Pels oients més joves, com els hi podem explicar això dels cromos, que ho entenguin? Era una mena de biblioteca mòbil ambulant, col·leccionable? Era com un petit internet d'ara? Com era,
bé,
això?
Pels joves és molt complicat, perquè ara tenen altres fonts d'informació.
Clar.
Tenen internet... Vaja. A aquesta època, aquestes col·leccions de cromos estaven pensades per les criatures. O sigui, un dibuixos que agradessin a les criatures i una temàtica que els anaves explicant diferents aspectes de la vida, no? De la literatura, de física, de química... Esclar, molta gent, moltes criatures, moltes cases no tenien ni un sol llibre, però i feina sabien llegir i escriure els pares.
Clar.
No? Amb el cromos doncs aconseguien una mena de formació, perquè el cromos abastava tots els aspectes, en cas ja després ho explicarem. Però, esclar, ara explicar-los a les d'ara, que abans a la xocolata posaves cromos, que tu anaves, ja anaves a comprar la xocolata
pensant en el cromo.
I a més feies la col·lecció i podies seguir les aventures d'algun explorador o la literatura aquesta infantil i juvenil, sí, perquè hem de dir que realment, repassant els autors del cromos, que a vegades ni signaven, hem vist que la majoria eren d'aquests dibuixants de còmics o dibuixants d'aquests de literatura infantil, no? Tant, ja es buscava un perfil d'intentar instruir a les criatures d'alguna manera. Clar que també el tema ha variat molt, la temàtica, però es abordaven tots els temes. I les criatures, em penso que els agradava, i a vegades no anaven a comprar aquella xocolata per la xocolata, sinó pel cromo, i feia la col·lecció. I després, amb el pati, quan jugaven, a vegades intercanviaven els cromos per intentar fer la col·lecció. O sigui, ara expliques amb una criatura d'ara que està tot el dia a internet...
Com ha canviat el món, eh?
I m'hi dius, tu t'has d'anar... Abans informaven així, comprant cromos a la xocolata... penso que és una mica complicat.
Però era curiós perquè dotaven de cultura la xocolata, no? Que això era...
Sí, i les criatures, que no tenien... Clar, és que no hi havia, segons quines èpoques, ni televisió ni ràdio, ara que estem aquí a la ràdio.
Clar.
No hi havia, ni diaris compraven...
Als anys 50 hi havia, concretament a Banyoles, quan jo era molt petit, anàvem al col·legi, hi havia la biblioteca de la Caixa de Pensions, no hi havia res més.
Res més.
Sí, I anàvem allà i consultàvem l'enciclopèdia, i punt, i tira avall. No hi havia més que això, no?
Bueno, segur que a casa de l'Anton Marier hi havia bastants llibres.
Sí, sí.
A casa de l'Anton era una família il·lustrada, però la majoria segur que no tenien llibres a casa seva.
Però vull dir, en general, no? Vull dir, per la temàtica aquesta de... No trobaves a mainada, havien d'anar a la biblioteca.
Bé, bueno, ara que parlem de biblioteques i de llibres, l'Anton Maria, suposo que, si ho diguéssim en castellà, fer aquest llibre, jo el qualificaria com una gozada. Dóna la impressió, i suposo que és la realitat, que ha disfrutat dissenyant aquest llibre. No sé si li puc dir, si farà més savi que...
Jo diré una anècdota, que ja ha disfrutat. Jo vaig fer el text, i quan va veure el text, va veure que hi havia de posar molta foto que aguantés, no?
Sí, perquè jo primer vaig pensar en els cromos, vaig pensar en quatre col·leccions, una que tenia de l'Home Matller, el poc que tenia jo, no? I després el parlava amb Josep, va dir, home, hem de parlar de la història d'aquests fabricants de xocolata, no? Perquè realment n'hi ha hagut molt, són sis, eh? A veure, en Capellera va ser una cosa així petita, però...
Bueno, que de fet l'hem descobert ara, amb el cromo, perquè vam trobar un cromo...
Sí, sí.
No, Capellera Banyoles.
Sí, que després era parent de l'Anton Maria. Sí. Però el vam descobrir per un cromo, perquè no el trobàvem.
Però, a veure, vaig veure que amb el que vas anar fent tu després de la petita història de la xocolata, de com se fabricava, no? Lo social, lo saludable que era, socialment com el que representava la xocolata. I després, clar, al veure tota aquesta història i totes les temàtiques d'història, geografia, cine, esports, entreteniment, literatura, no? tot això vam veure, ens van haver de, no sé al final quantes pàgines té aquest llibre, però penso que en té 260 o 270. Sí, i la idea principal, quan vam començar, jo sé que vaig demanar a l'impremta un pressupost per 108 pàgines.
El veient el text i va veure que donava la cosa, va anar creixent. Clar, hem tractat, amb el cromos que hem anat resseguint de les diferents cases, hem vist que se tractava, és aquell que diu, una enciclopèdia, és allò que tu compraves l'enciclopèdia, hi havia des de literatura, història, personatges, invents, la història de l'aviació, la història del tren, les guerres,
la geografia,
els polítics, els futbolistes, els artistes de cinema, els Charlot, no? El que és de, sobretot de còmics, eren els que també es venien bastant. I també un d'entreteniment, trencaclos, que són diferents... Clar, agafava tots els aspectes de que una criatura podia trobar en una enciclopèdia, en realitat, però la criatura a casa seu no tenien diners, no li compraven l'enciclopèdia, I però ell col·leccionava cromos de xocolata.
Compraven xocolata.
Clar, xocolata, no sí.
Era de bon país, això. Vaig fer la pregunta que fèiem a l'època, perquè quan érem nens i fèiem aquestes col·leccions, sempre parlàvem dels repes.
Sí, clar, per això a l'hora del pati o quan fos, clar, et dedicaves a intentar fer la col·lecció. Que no sé si me'ls ho van aconseguir, perquè veient el resultat, o no s'han conservat, o no ho van aconseguir.
És difícil.
Però... a vegades fas la col·lecció amb cromos d'una altra de diferents marques, eh? Això sí.
Segur que en aquella època els fabricants deien molt bé, el cromo 14, el 28 i el 36...
Que no li posarem...
A veure, porteu-vos-te'ls cap aquí. I aquests cromos no surten fins a l'abril de l'any que ve. Devia anar així, és això, no?
Això era el màrqueting del cromo, no?
Clar.
Home, és que a vegades es feien col·leccions el mateix, dues col·leccions alhora, igual hi havia una altra fàbrica de xocolates d'un altre lloc que també havia la mateixa col·lecció, no ho sé.
Aquestes col·leccions es feien específicament per... O eren franquícies de cromos que es compraven?
No, més aviat la majoria eren empreses d'impremtes de Barcelona que primer a vegades tiraven el cromos en sense anuncis i després ho oferien a les diferents cases de xocolata. I després aquestes compraven, no sé què, compraven el que els editessin i posaven el seu anunci.
A part de la xocolata, hi ha un altre sector que fes també cromos?
Bueno, inicialment en feien moltes empreses, el tabac, moltes de l'alimentació, el que passa que això es va anar...
Les capses de cerilles.
Sí, els retrats de les capses de llumins. Jo encara també en feia també col·leccions. No sé si vosaltres...
Sí, jo concretament... Sí. De...
Clar, això del llumins ja no...
Ara s'ha acabat.
Però també els col·leccionàvem sí. I ens els intercanviàvem.
Al principi de tot eren cromos trucalats i amb relleu sec. Saps? I aquells envernissats, saps? Que venia perfilat, no? La nena amb el cistell de floretes i totes aquestes coses, que són molt boniques aquestes litografies.
Hem de dir que inicialment tampoc hi havia àlbum, sinó només eren... Les col·leccions es numeraven, però no hi existia un àlbum per allà on te clavar el cromo. I després van sortir els àlbums.
Sí, jo he llegit que per aconseguir, concretament penso que era el Xocolates Torres, que per aconseguir l'àlbum havies d'enviar 10 envoltoris,
sí.
Perquè
correcte.
Enviaven sense una vuelta de correo.
Ah, podies anar a portar-los a la fàbrica. Nosaltres quan érem petits els aportàvem a la fàbrica, que ens donaven l'àlbum, i altra gent que era de fora, esclar, els havia d'enviar per correus, no?
Vaig a fer-los la pregunta més contemporània del que portem de programa. Els nens d'avui dia, quan han vist el llibre i quan els han explicat que això és una realitat, que això no és una pel·lícula de ciència-ficció, com han reaccionat? Tenen constància d'aquesta reacció de la mainada d'avui dia, de què en diuen?
Bueno, els cromos ara existeixen els de Panini,
sí,
no?
Sí, Panini.
Els de Panini que vas a comprar i tot. Sí, ells coneixen bé que és un cromo, però no l'associen a la gratuïtat, a l'obsequi.
Ni tampoc al fenomen cultural, no? Perquè tinc entès que els cromos d'avui dia són bastant diferents de...
Sí,
quan ha contingut, no?
Ara van lligats més a les sèries de televisió.
El manga i aquestes
sí,
coses.
Sí.
Jo no sé si us heu plantejat de dir, bueno, les Torres, perquè són els més propers, de dir, per què no recupereu? Qui sap si tindria èxit, no ho sé, és una opció.
És plantejable, des del seu punt de vista, que avui dia pugui passar això?
Ja, l'Anton, que té experiència publicitària.
D'entrada ens preguntes què han opinat els nens, però els nens, ara els llibres, em penso que... No sé si en llegeixen gaire.
No sempre van gaire els llibres, no?
O miren més al mòbil i...
Vostè, com a arxiver de Municipal de Banyoles, venen la mainada jove a consultar l'arxiu?
A consultar poc.
Per treball...
Més aviat ara el que fem... És unes visites comentades, els hi fem unes activitats, es fan, per exemple, els aportem, les escoles hi apunten, no? S'han d'apuntar a l'escriptura medieval, i els ensenyem alguns documents, i després allà en una altra sala es prenen a escriure com l'època medieval, que hem de dir que cada vegada que venen els hi sobta molt que hi hagi documents tan antics i estiguin escrits gairebé a mà, no? O sigui, es pregunta-s'hi d'un llibre, penso que... Clar, venen gent de 10, 11, 12 anys, clar. Vull dir, ara ja, inclús el paper antic, amb aquelles lletres antigues, ja els hi sobte queden... Clar, no ho veuen quotidianament, queden una mica estorats, no?, de veure això. O sigui, però el que també veus és que estàs en un altre, ja estan en un altre món, que nosaltres encara ens sobta veure'l, no?
El món digital d'avui dia, que té poc a veure amb tota aquesta arquitectura mecànica manual.
Sí, amb el cromos em penso que si poguessis posar, no sé si compraríem més xocolata de la que compren ara.
Clar, tot, sí. Com a publicitari es pot recomanar a les fàbriques que tornin a posar els cromos.
És difícil, sobretot per la distribució, no? Que ara és la distribució és a través de grans cadenes i jo crec que abans estratègicament posaven uns números aquí, uns números allà, ho sé això jo perquè jo el llibre jo el vaig dedicar, no sé si un editor va dedicar...
Unes paretes,
eh? Unes paretes, unes cosines del pare que eren treballadores, però eren treballadores d'aquestes de picar pedra, eh? D'embolicar la xocolata, que a l'hivern es fotien de fred, perquè esclar, la xocolata podia estar amb estufes, no? I explicaven a elles, no?, que els cromos i tot que tenien que veure el sector que anaven, elles treballaven xocolata amb Maller, després van passar a Barcelona. I estava, ara no, ara amb la distribució no podries, suposo que seria molt difícil de, o se'ls acabaria de seguir de la col·lecció, no? Jo crec que és, ara per la distribució seria molt difícil. I la fidelització avui dia no hi és. La fidelització està amb el preu. Sí, o una marca blanca al costat, vull dir que és molt difícil, no?
Parlant de distribució, on poden, la gent que ens escolta, els oients, on poden trobar aquest llibre? On poden comprar? On poden accedir a aquest llibre?
Bueno, nosaltres hem distribuït a les llibreries de Banyoles i aquí a Girona, doncs, a la 22, a l'Empúries i a les Voltes i a la llibreria Diocesana. O sigui, aquestes quatre llibreries. Bueno, la Geli ara que estaria dintre la 22, no?
Exacte, sí, ara forma part del paquet. No, perquè jo penso, és una opinió personal, però penso que el llibre, evidentment, està molt centrat en un sector i en una capital de comarca com és Banyoles, però és una aportació a la cultura. Vull dir, jo pensava en els estudiants de Belles Arts, vull dir, perquè en definitiva jo crec que l'Escola de Belles Arts de Sant Jordi haurien de tenir aquest llibre. Vull dir, no sé si ens escoltaran, el programa s'emet per tot Catalunya, molt serà que, no, que algú no els hi faci arribar. Però això, en el fons, és un llibre d'art, suposo, no?
Sí. Jo crec que el que dius, que hi hauria d'arribar-hi, però ens hem trobat amb una cosa, que, i això val la pena dir-ho, no? El món de la distribució dels llibres ha tingut, com hi va haver aquella patacada de l'art de Barat,
sí.
Ara hi ha altres patacades logístiques, no? Ja s'ha estat, abans de Nadal s'ha estat més d'un mes i mig que les llibreries no podien rebre llibres, no? És molt fotut, això. Llavors, ara jo per anar a la casa del llibre a Barcelona, que abans els enviava, ara ha d'anar per distribuïdora. Al haver d'anar per distribuïdora, saps que tardaràs un mes i mig a arribar i ja no pots pas enviar aquest llibre. Un llibre, com pots entendre, surt 15 dies abans de Nadal. No, bueno, un mes abans de Nadal, sí. No? D'impremta. Però sí que val molt la pena. A més, aquí hi ha dibuixants com en Sagrelles, com en Junceda, que feia les pàgines viscudes d'en Folch i Torres, no?, del Patufrat, que són grans dibuixants, no?, en Cornet, en Bufarull. Hi ha gent molt i molt bona, eh? Vull dir que realment hi havia...
De fet, nosaltres vam centrar el llibre a Banyoles, perquè és el que feia en Rigau. Però, esclar, conforme anem fent el llibre, hem vist que, esclar, hi ha coses que igual són generals a tota la història del cromo, a la història de la xocolata. I com que de llibres que estudien els cromos, i més els cromos de les xocolates, no n'hi ha. O sigui que no n'hi ha.
No, els pioners, els pioners.
Això demostra que tampoc... que no, ja no li han donat importància, igual com molts d'aquests autors que diu ell, dibuixants, a vegades no signaven, perquè això era per ells era una cosa molt menor, sí, no? Que no donava prestigi, només era una cosa de guanyar alguns diners. Sí. I esclar, després ens hem trobat que alguns d'aquests dibuixos realment són interessants.
Sí. És un llibre que entra per la vista, també, evidentment, pel que es llegeix, pel contingut, és un treball de recerca, és un treball de tornar doncs, a posar en valor una època, un moment, molts records d'infància per moltes, moltíssimes persones, sí, sí. d'una forma de fer cultura d'una època, d'un temps i d'una terra també, no? Perquè d'una comarca, i de, en fi, de molts records. És un llibre que recomanem molt tenir-lo, 100 anys de cromos de la xocolata, 1888-1985, història de les fàbriques de xocolata de Banyoles. Estem molt agraïts d'haver tingut la presència d'Anton Maria Rigau Oliver. Gràcies també a Josep Graboleda i Sitjà, editor, autor, gràcies per ser nosaltres, per haver portat els llibres i per aquest esforç i per, aquest, per aquesta dedicació que ens ha fet recordar doncs, el que van ser moments inoblidables. Gràcies, sort, salut.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Víctor, tornem d'aquí 7 dies.
La setmana entrant si Déu plou.
Recordin que aquest és un programa que ha fet possible la Diputació de Girona, fent possible aquest programa de proximitat. Fins la propera setmana. Adéu-siau, a reveure.